Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La convivència entre dues dimensions. La nostàlgia dels clàssics i l'emoció de les noves veus. Els discos que han fet història i les veus que avui escriuen el futur. A Blanc en Negre viatgem entre els sons que han marcat generacions i les melodies que defineixen el present. Blanc en Negre, un podcast d'Àngel Ayats i David Izquierdo. Els clàssics del passat amb les veus del present.
Imagino que ningú sap de qui parlarem avui, no?
És molt obvi, no?
Benvinguts a Blanc en Negre, aquesta nova edició dels nostres diàlegs musicals. Avui posem en diàleg dos discos separats per gairebé 50 anys, ni més ni menys, però units per una mateixa necessitat, tornar a cantar des d'un lloc honest. D'una banda tenim el rei, Elvis Presley, per molts el rei, això seria discutible també.
Bé, sí, però es pot discutir, ja, ni tant.
És discutible. Però no l'Elvis dels primers anys, ni el de les pel·lícules musicals, ni Hollywood, ni Las Vegas, sinó parlarem de l'Elvis que en el 1969 torna a Memphis, a casa seva, i torna per gravar un disc que per molts, per molta gent i per molts entesos consideren el millor de la seva carrera, From Elvis in Memphis. En aquest disc, Elvis que deixa enrere els anys de Hollywood i torna a treballar amb músics de veritat, amb músics de soul i de rhythm and blues.
Fantàstic, meravellós. I aquest disc el posem en diàleg amb Nathaniel Redleaf and the Night Suite, un disc homònim de 2015. I, bueno, és una banda que sorprèn aquest 2015 amb un disc que recupera l'energia del soul clàssic, però amb una actitud contemporània. No és un homenatge ni una còpia, és una banda que toca amb una naturalitat que recorda aquells discos dels 60, on una banda tocava junta, respirava junta i deixava espai perquè la veu expliqués una història. I avui el que farem és escoltar aquestes dues maneres d'entendre el soul, separades pel temps, però connectades en l'actitud. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, doncs sí, Elvis torna a Memphis, i per entendre From Elvis to Memphis cal situar-nos al 1969. Elvis porta gairebé 10 anys fent pel·lícules musicals a Hollywood. Algunes han funcionat comercialment, però musicalment són discos molt irregulars. L'Elvis revolucionari dels 50 sembla lluny.
Però aquell any decideix fer una cosa molt simple, tornar a Memphis i gravar amb músics de veritat. Els American Sound Studios, dirigits pel productor Chips Moman, era un lloc on es feien discos de soul i rhythm and blues, amb músics que tocaven junts ja feia temps i es coneixien, i això permetia, doncs, fer directes amb molta facilitat, no?
Sí, amb poca artificialitat.
Exactament. I Elvis entra en aquell estudi amb una energia que feia temps que no la tenia.
I, bueno, ho fem simplement continuant amb la presentació de la primera de les cançons d'aquest disc, Suspicious Minds. Suspicious Minds és una cançó sobre una relació que està trencant-se per culpa de la desconfiança. La lletra és molt clara, dues persones que s'estimen però que no aconsegueixen sortir d'un cercle de dubtes, de gelosia i de discussions. Cada vegada que intenten començar de nou, alguna sospita torna a aparèixer. És una situació molt humana. Volen confiar però no acaben d'aconseguir-ho. I aquesta tensió és la que mou tota la cançó. We're caught in a trap. I can't walk out.
El que fa gran aquesta cançó és la progressió emocional. Comença gairebé com una conversa íntima. Elvis entra amb una veu continguda, com si estigués intentant explicar-se en calma. Però a mesura que la cançó avança, la banda creix. Entren els cors, la bateria empeny més fort, i Elvis comença a cantar amb una intensitat que feia anys que no li sentíem. Hi ha un moment molt interessant al centre de la cançó, quan tot sembla que es calmi i la música baixa d'intensitat, com si s'apagués. És com si la relació intentés tornar a començar una altra vegada, però immediatament després tot torna a créixer. No sembla una interpretació rutinària, sembla que la història li pesi de veritat. I aquesta capacitat de convertir una cançó en una escena emocional és una de les grans influències que Elvis deixaria i deixarà amb molts cantants que vindran en els anys posteriors.
I hem de continuar, i continuem amb una cosa molt, molt interessant que va fer Elvis. In the Ghetto és probablement la cançó més social que Elvis va gravar mai. La lletra explica la història d'un nen que neix en un barri pobre, en un entorn on les oportunitats són molt limitades. A mesura que creix, el context el va empenyent cap a la marginalitat i, finalment, cap a la violència. La cançó no jutja el personatge, el que fa és descriure el cercle.
As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries, Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. In the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand in the ghetto. In the ghetto. And as her young man dies, in the ghetto. On a cold and gray Chicago morning, another little baby child is born. And his mama cries.
Elvis torna a casa i aquí recupera aquesta veu profunda, la seva potència de veu. La força de la cançó precisament no és la manera, és la manera de com explica tota una vida en molt pocs minuts. Comença amb el naixement d'aquest nen i amb una imatge molt simple, una mare que sap que el futur del seu fill no serà fàcil, i a partir d'aquí tot avança gairebé com una crònica. No hi ha grans discursos polítics ni consignes, el missatge és molt, molt més directe. Si una societat no ofereix alternatives, el mateix cicle es repeteix una vegada i una altra. Elvis canta aquesta història amb molta contenció, no exagera, no dramatitza, i precisament per això la cançó arriba tan a dins. És gairebé una narració.
Una cançó meravellosa. I bé, hem de continuar amb una història de carretera. El protagonista està buscant la dona que estima, que ha desaparegut, sense deixar gaire rastre, i ell recorre pobles sota la pluja intentant trobar alguna pista. Això és la temàtica que tenim a Kentucky Rain. És una d'aquelles cançons que funcionen gairebé com una pel·lícula curta. La lletra és molt visual. Hi ha carreteres mullades, benzineres, bars de carretera, on el protagonista està preguntant si algú ha vist la dona que busca. Cada lloc sembla donar-li una petita pista. And a dozen times ago I reached out one night and you were gone. Don't know why you'd run, what you're running to or from. All I know is I want to bring you home. Walking in the rain, thumbing for a ride on this lonely Kentucky back road. I've loved you much too long, my love's too strong to let you go, never knowing what went wrong. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking with the rain in my shoes, searching for you in the cold Kentucky rain, in the cold Kentucky rain.
photograph to some old gray-bearded men sitting on a bench outside a general store. They said, yes, she's been here, but their memory wasn't clear. Was it yesterday? No, wait, the day before. Finally got a ride with a preacher man who asked, were you bound on such a cold, dark afternoon? As we drove on through the rain, as he listened, I explained, and he left me with a prayer that I'd find you. Kentucky rain keeps pouring down, and up ahead's another town that I'll go walking through with the rain in my shoes, searching for you.
La sensació d'anar pensant sense saber si arribaràs a algun lloc que crea una atmosfera molt especial. La pluja constant de la qual parla la cançó que acabem d'escoltar també funciona com una metàfora. No és només el paisatge, és l'estat emocional del nostre protagonista del dia d'avui. És una història de recerca, però també una història de solitud. I anem cap als terrenys més rítmics, no?
Sí, però si et sembla bé, Àngel, el que farem és explicar alguna curiositat de l'Elvis, un parell de molt senzilletes. La primera és que va començar a fer el servei militar a Texas i després es va traslladar a Alemanya. I quan estava a Alemanya va tenir una inapropiada, entre cometes, relació amb Priscilla Beaulieu, la hijastra que en diuen, no? La fillastra d'un oficial de la Força Aèria Nord-Americana que estava destinat allà, que només tenia 14 anys, quan ell tenia gairebé 10 anys més, no? I això, doncs bé, va ser una situació una mica complicada. I la següent curiositat que tenim està relacionada amb els Beatles, i això és veritat. Hi va haver una reunió secreta amb els Beatles. Per en George, en Paul, en John i en Ringo, l'Elvis Presley era el seu ídol, una de les seves majors influències. I el que van fer va ser aprofitar, durant una gira, per fer una reunió amb aquest legendari músic. La conversa sembla ser que no va ser del tot còmoda, però després van treure els instruments i això va canviar. Malauradament no hi ha cap registre fotogràfic d'aquesta trobada.
I la mitologia de que l'Elvis no va sortir mai del seu país...
Bueno, del seu país, d'Estats Units, sí, no és certa, perquè va anar a Alemanya, això ara, segur, eh?
Anava amb l'exèrcit.
Sí, anava amb l'exèrcit.
No va fer gires fora de l'allòs.
Bé, bueno, hem de continuar, no?
Sí, i continuem anem al terreny rítmic.
Al terreny rítmic, sí, i ho diem perquè realment a Wearing That Love and Look, que parla d'un moment molt concret d'una relació, és on l'Elvis torna a aquest moment més rítmic. No hi ha una discussió clara ni una ruptura dramàtica, simplement hi ha la sensació que la passió inicial de la relació s'ha anat desgastant. La cançó juga molt amb aquesta, detectar petits senyals.
I had to leave town for a little while. You said you'd be good while I'm gone. But the look in your eye told me you told a lie. I know there's been some carrying on. Baby. Yeah.
La mirada aquí, en aquesta cançó, ja no és la mateixa. Els gestos han canviat i el protagonista comença a preguntar-se si aquell amor que semblava tan fort ja no ho és, no ho és tant. Musicalment és un dels moments més sul del disc. La banda sona compacta, els vents entren en força i Elvis es mou amb, amb molta comoditat dins d'aquest ritme. És una cançó sobre el desgast de les relacions humanes, però explica, però explicada d'alguna manera amb molta energia musical.
I continuem, no? Continuem amb aquest disc From Elvis in Memphis del 1969 explicant la història d'una dona que havia marxat del seu petit poble buscant una vida millor. Potser una carrera, potser una oportunitat lluny d'aquest lloc, però la cançó comença amb els seus retorns dins una limusina negra, Long Black Limousine, i aquí apareix una ironia molt dura. Quan aquesta dona va marxar, molts la criticaven, pensaven que s'havia cregut massa important o que havia abandonat el poble, simplement. Però ara que torna morta dins aquesta limusina negra, tot el poble surt a mirar el funeral.
There's a long line of mourners driving down our little street. Their fancy cars are such a sight to see. Oh, yeah, they're all your rich friends who knew you in the city. And now they finally brought you. Brought you home to me. When you left, you know you told me that someday you'd be returning in a fancy car.
La cançó parla molt de la hipocresia social de l'aquella societat i també de l'actual, de com la percepció de la gent canvia quan ja és massa tard per reparar res. Això me sona molt actual, no? Perquè avui en dia una de les frases que més escoltem pel carrer és senzillament aquella que diu aquí i ara, no? Disfrutar del moment i viure intensament el moment. Elvis cantava aquesta, ens explicava aquesta història amb una calma gairebé solemne. No hi ha dramatització exagerada, senzillament explica el que passa, i això fa que el relat sigui encara més colpidor, no? Perquè la història, que tal com us ha dit en David abans de la presentació, pues, no deixa de ser una ironia molt, molt dura. Passem a la transició. Marxem de Memphis i passem al sul contemporani. Quan s'acaba From Elvis in Memphis, queda la sensació, una sensació molt clara. Elvis havia tornat al lloc on havia de sortir. Durant anys havia estat una estrella de cinema, un fenomen mediàtic gran, però musicalment aquell Elvis estava una mica lluny del que havia estat en els seus inicis, estava una mica apagat, i aquest disc és gairebé una reconciliació amb les seves arrels. Memphis era això, soul, rhythm and blues, músics tocant junts en una sala i cançons que parlaven de vides reals.
I el més important és que aquest llenguatge musical no es va quedar congelat als anys 60, perquè si escoltem moltes bandes contemporànies que han tornat a treballar en bandes grans, amb seccions de vents i en gravacions molt orgàniques, trobem exactament aquest mateix esperit. No és nostàlgia, és una manera real d'entendre la música.
És la idea que la cançó pot respirar, que no tot ha d'estar calculat al mil·límetre en un ordinador, que de vegades la màgia passa per quan un grup de músics toquen alhora i deixen espai perquè la veu també expliqui una història. I això és exactament el que trobem en el disc que escoltarem ara tot seguit amb el nostre contemporani.
Sí, el nostre contemporani, que tots sabeu que és la part negra del programa Blanc en Negre, i que es centra avui en Nathaniel Redleaf and the Night Sweets, que apareixen el 2015 amb una proposta que sembla mirar cap enrere, però que en realitat està molt viva. El disc és homònim, es diu exactament el mateix que el protagonista i els seus músics, no? I és una banda gran, vents, piano, ritme molt físic i una veu que no busca de cap manera ser perfecta, simplement vol ser sincera. Si Elvis a Memphis recuperava el soul des de dins del mateix territori on havia nascut, Redleaf el recupera d'una generació completament diferent. I el sorprenent és que, escoltant-los, la connexió és immediata. I ho fem escoltant I Need Gold, que obre el disc amb una declaració molt clara. Aquesta música està pensada per sonar viva. No és un exercici d'estil retro. És una banda que toca amb la mateixa energia que tenien moltes gravacions de soul dels 60. La lletra parla d'una sensació que molta gent reconeix, la por de perdre la vitalitat amb el pas dels anys, però la cançó no ho diu amb nostàlgia ni amb melancolia. Ho diu amb energia, gairebé amb una mena de rebel·lia.
Get old. standing in the rain. Mean what you said, oh, and mean it to me. All of these lies, oh, and never again. Come on and say, yeah, now, say it again. I know this song will say, it matters a little, babe. Oh, but come on and mean it to me. I need it so bad. Oh, mean it to me. I need it so bad.
La veritat és que no es noten aquests 50 anys de diferència que diuen que es porten. A
46, 46, entre els dos discos.
A mi no em sembla que hi hagi aquests 40-50 anys de diferència. La cançó que acabem d'escoltar té una cosa molt interessant, i és el que diu la lletra, i el que fa que la música van una mica en la mateixa direcció. La banda sona com si estigués celebrant el moment present. Els vents entren amb força, el ritme i la veu de Rotelief té aquell punt aspre que recorda els grans cantants de soul. I aquí és on apareix el primer paral·lelisme amb Elvis Presley, la sensació que la banda està tocant de veritat, sense artifici. No és una producció de laboratori, és música que respira i que vol viure.
I bé, hem de continuar. Hem de continuar amb més soul de Nathaniel Ridley and the Right Sweets, amb una cançó que va arribar a un públic molt ampli, S.O.B. És la cançó que els va donar a conèixer. I us animem que busqueu què significa S.O.B., perquè és un insult bastant comú en anglès i en tota la resta de llengües de la humanitat, no? La lletra és sorprenentment directa. Parla d'addicció, de la necessitat constant de beure, però ho fa amb un to que barreja una mica d'humor i una mica de desesperació. El que fa especial aquesta cançó és la manera com transforma un tema dur en una peça gairebé festiva.
I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start pulling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. Another night, but this can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away. For 17 years I've been going in back. 17 more will bury me. And somebody please just tie me down. somebody give me a goddamn drink. Son of a bitch! My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is breaking, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My heart is aching. Hands are shaking, bugs are crawling all over me. Son of a bitch!
La veritat és que no sabria com definir-ho, com explicar coses tan dures, tan tristes, amb tanta alegria, perquè jo no he parat de ballar des de que ha començat la cançó. Això ens connecta d'alguna manera amb ens obre aquelles portes del gospel, de les esglésies, de que tothom, doncs, cantava.
Sí, un ambient més festiu, no?
Sí, 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 però clar, aquí el protagonista reconeix que té un problema, però que la manera de com ho explica no és dramàtica, és gairebé una confessió entre amics. A mi és que m'ha recordat més aquesta cançó com si estigués en una festa, en una party dels anys 60, que no passa bueno, per explicar una història dramàtica com aquí apareix amb aquesta connexió amb moltes...
Sí, de fet, el que tu dius de les esglésies és patent amb una reverb molt, 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 molt gran que hi ha quan s'està picant de mans o s'està fent aquells petits espatecs amb els dits que es queden de fons quan hi ha la veu, no? Hi ha aquella reverb tan eclesiàstica, no? Que omple tant, no?
Sí, sí, i aquí també apareix la connexió clara amb moltes cançons també del sud clàssic, que on s'explicaven situacions difícils o drames o es rendien homenatges a persones que ja no hi eren, però d'una manera plena d'energia. I l'Elvis, això també ho feia en moltes de les seves interpretacions, i que també hi ha una mica la connexió i el diàleg que té amb el nostre protagonista contemporani d'avui. La veu aquí, doncs, no intenta sonar perfecta, sinó senzillament intenta ser real.
Exacte, i sonar tal qual necessita la cançó. Anem a escoltar una de les cançons més intenses del disc. La lletra parla de frustració, d'aquella sensació de cridar, de protestar, de queixar-se, d'intentar canviar alguna cosa, però sentir que ningú t'escolta, no? El títol és molt gràfic, Udolar al no-res, Howling at Nothing. Carried me home.
aquesta cançó parla de la sensació del desgast emocional que apareix quan tens la impressió que tot l'esforç no serveix de gaire. La banda aquí són especialment poderosa, els vents, la bateria, tot empeny cap endavant, i això crea un constant. La lletra parla de frustració, però la música té una energia molt gran. I és gairebé com si la banda digués, encara que sembli que ningú escolta, continuem tocant.
I hem de seguir, amb Look It Here, que baixa una mica la intensitat del disc i entra en un terreny molt més personal. La cançó parla d'una relació complicada, però, tot i que no hi ha una ruptura molt dramàtica, sí que hi ha una tensió constant entre aquestes dues persones que no acaben d'entendre's. La força d'aquesta peça és la seva senzillesa. La lletra no té grans metàfores ni girs inesperats. Parla de situacions quotidianes, de silencis, de moments que ningú vol cedir, de discussions.
La veu de Ratliff aquí és molt propera, gairebé com si estigués parlant més que cantant. I això torna a connectar amb aquella manera d'interpretar també d'Elvis quan va tornar a Memphis. Deixar espai perquè la història respiri.
Negre, els clàssics del passat amb les veus del present.
Get to know it. Think about a world. Remember all the clothes I wore to hide it from you. Said to take the long walk home tonight. Leave all the falling down and the hiding under. Think of all the Well, it gets you down, but it don't make it right. Needing my personal intervention. What a waste of time, 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 time.
Wasting Time. Wasting Time parla d'una sensació molt universal. Mirar enrere i pensar que potser hem dedicat massa temps a coses que no ho mereixien. Relacions que no funcionaven, feines que no portaven enlloc, decisions que amb el temps semblen equivocades.
Però la cançó no sona amarga, al contrari. Té un groove molt relaxat, gairebé optimista, i això és interessant, perquè la música no reforça la frustració del text. Fa una altra cosa que d'alguna manera la relativitza. És com si la banda digués, sí, potser hem perdut temps, però continuem endavant. I aquesta actitud és exactament la que connecta aquest disc amb Elvis, amb l'Elvis de Memphis. Canta històries humanes amb una barreja de sinceritat i energia.
I us anem a donar una mica més d'informació de Nathaniel Ratliff. Va néixer el 1978 i el seu pare va morir en un accident de cotxe el 93, cosa que li va deixar darrere tota una bona col·lecció de discos per escoltar. Ha tingut dues formacions. La que escoltem avui, que és una formació que des de 2015 en endavant és la que ha anat seguint a la banda, o en Nathaniel Ratliff en concret, i després va tenir una prèvia que es deia Nathaniel Ratliff and the Wheel. Els Nathaniel Ratliff and the Night Switch, que són els que ens acompanyen avui, formaven set músics, o sigui, Nathaniel Ratliff, que tenia la veu principal, i després hi havia evidentment baix, bateria, guitarra, baix, saxo i trompeta. I bé, la majoria dels discos que s'han fet amb Nathaniel Ratliff des del 2013-14 en endavant han sigut sempre en banda, excepte un de 2020, que és un disc que ha fet ell en solitari, tot i que si no ens feia la memòria, podem trobar algunes cosetes més en solitari si remenem una miqueta per les plataformes i per algun altre lloc on puguem trobar música d'ell. Anem a continuar, eh? I anem a continuar amb ja el tancament final. Se'ns acaba el temps, no, Àngel?
Sí, bueno, com sempre. Ens queden 5 minuts, just. Però bé, un tancament al més estil, el pur estil de Las Vegas, no? Farem com l'Elvis. Are you lonesome tonight, no? Seria la traducció.
Are you
lonesome tonight?
Lonesome tonight, bueno, estàs una mica...
sol aquesta nit, no?
Nostàlgic, no?
Bé, tancament. Si tornem a escoltar From Elvis in Memphis amb calma, el que apareix és una cosa que potser no sempre associem amb Elvis Presley, un cantant que torna a començar, que torna als seus inicis. Durant els anys 60, Elvis havia estat atrapat en una maquinària enorme, pel·lícules, bandes sonores, era un negoci. Elvis era or, tot el que tocava, tot el que s'acostava amb ell es convertia en or. Una agenda constant que funcionava comercialment, però que sovint deixava la música en el segon pla. El músic havia revolucionat el rock and roll dels anys 50, semblava una mica diluït dins del seu propi mite. I de sobte, el 69, passa a una cosa molt simple, però molt important. Elvis torna a casa seva. Torna al sud, torna a un estudi on els músics toquen junts, on el soul i el rhythm and blues formen part del llenguatge natural, i en aquell entorn passa una cosa que feia temps que no passava. Elvis torna a cantar com si les cançons li importessin de veritat. La música havia passat en primer pla. Aquest disc està plen d'històries humanes, relacions que es trenquen per desconfiança, persones que busquen una segona oportunitat i vides que comencen en barris difícils i acaben en tragèdia. No hi ha artifici, no hi ha grans discursos, hi ha cançons que expliquen coses que la gent reconeix. Honey, you lied when you said you love me. I Elvis les canta amb una veu que ja no és la del jove revolucionari del 50, però que té una altra cosa, experiència, maduresa. Hi ha una gravetat, una manera d'entrar cada frase que fa que les històries pesin més. Potser per això, From Elvis in Memphis continua sent un dels discos més sentits i més estimats de la seva carrera, perquè darrere del personatge hi tornem a trobar el músic, a Elvis Presley, el rei. Is your heart
filled with pain? Shall I come back? I després de deixar el millor disc d'Elvis d'una forma bastant indiscutible per la crítica especialitzada, el que hem de fer és fixar-nos en un disc molt interessant, el disc de Nathaniel Redleaf and the Night Sweets de 2015, que comprova que aquella manera d'entendre la música no s'ha quedat atrapada en època concreta, o en una època concreta, no? Aquest disc es apareix el 2015 en un moment en què la música popular està plena de produccions molt elaborades, de 1.000 capes digitals, de cançons construïdes gairebé peça per peça dins d'un ordinador. I Redleaf fa una cosa que sembla molt senzilla, però que en realitat és bastant radical: tornar a posar una banda a tocar. Vents, piano, bateria, guitarra, tots respirant al mateix temps. I al centre, una veu que no intenta ser perfecta ni espectacular, sinó simplement sincera. Les cançons d'aquest disc parlen de problemes molt humans, lluites amb l'alcohol, frustracions quotidianes, relacions que no funcionen, moments en què sembla que estem cridant però que ningú ens escolta. No hi ha heroisme, simplement hi ha honestedat. I això és exactament el que connecta aquest disc amb l'Elvis de Memphis. No el mite, no la llegenda, sinó l'acte molt simple de cantar una història amb una banda que t'acompanya. Potser les dècades han passat, els sons han canviat i les generacions també, però hi ha una cosa que continua intacta. Quan una veu explica una història, en veritat, la música encara té la capacitat de fer-nos parar, escoltar i reconèixer que és el que en realitat ens està passant. I mentre hi hagi músics disposats a cantar així, aquest fil que connecta Memphis amb el present continuarà viu. The world's a stage and
each must play a part. Però les èpoques canvien, però quan una veu canta des d'un lloc real, la connexió continua sent la mateixa. Potser aquesta és la clau de tot el que hem escoltat avui. Que més enllà de les modes, dels estils o de les èpoques, hi ha una manera d'entendre la música que continua funcionant.
la música com un lloc on explicar històries, històries d'amor, de frescàs, de dubte, de gent que intenta tirar endavant. I mentre hi hagi músics disposats a cantar així, aquesta tradició continuarà viva.
Això ha estat Blanc en Negre,
on els clàssics del passat continuen dialogant amb les veus del present.
Blanc en Negre, un podcast d'Àngela Yats i d'Herba. Els clàssics del passat amb les veus del present.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.